5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la gent que fa possible que tot això sigui una realitat, aquest 5 a la setmana sigui una realitat, que avui encapçala el Marc Pujol com a cap de màquines, diguem-ho així, controlant els micros, els potenciòmetres i tot això, ajudat per l'inefable i mai prou ponderat Toni Olivella, i amb el suport de la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan jo acabo de fer aquestes explicacions, vosaltres les heu sentit, ella agafa els àudios i els penja de la pàgina de Ràdio Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè els pugueu sentir quan vosaltres vulgueu. I tot això amb una mica d'acompanyament, com no podia ser d'altra manera, una mica d'acompanyament de música. I avui, ja que doncs, és el primer programa del mes de febrer i comencem el mes de febrer, hem buscat una cançó que parlés d'aquest mes i, mira, ens hem quedat a casa perquè hem trobat una cançó de l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxieng que porta per títol, està cantada en francès, porta per títol precisament Février. Amb aquesta cançó comencem. Endavant.
Février m'envoie un vent frais qui frappe à ma porte. Février m'envoie le vent frais que tant j'attendais. Il m'annonce qu'arrive le printemps et qu'il me l'apporte. Il m'annonce qu'il est là le temps de vivre dans l'instant. Qui frappe à ma porte. Février m'envoie le vent frais que tant j'attendais. Il m'annonce qu'arrive le printemps et qu'il me l'apporte. Il m'annonce qu'il est là le temps de vivre dans l'instant.
Cinc de febrer de l'any 1818, el dia que el francès Jean-Baptiste Bernadotte es converteix en doble rei, és a dir, rei a la vegada de Suècia i de Noruega, amb el nom de Carles XIV per Suècia i Carles III per Noruega. Però ja haureu vist que hem dit que el Jean-Baptiste Bernadotte era francès. Ell era nascut a la ciutat de Pau el 26 de gener de 1763 i va ingressar a l'exèrcit francès el 3 de setembre de 1780, sent destinat a Còrsega. Allà, doncs, anava fent, però va esclatar la Revolució Francesa i les seves qualitats militars el van fer pujar ràpidament dintre de l'escalafó. El 1794 ja era brigadier i després de la batalla de Fleurus, el 1794 també, però el 26 de juny, va passar a general de divisió. Va tenir intervencions militars brillants, molt brillants, algunes ja a costat de Napoleó, que seria, diríem, el seu alter ego, i el 1798 el van anomenar ambaixador a Viena. Però va ser cessat molt aviat perquè el noi tenia la mania de penjar la bandera francesa a la façana de l'ambaixada i la gent no estava per França perquè doncs, hi havia hagut una revolució. Mentrestant, el mateix any, el 1798, es casa amb Desirée Clery, la germana de la dona de José Bonaparte, de Josep Bonaparte, el germà de Napoleó Bonaparte. No? Per tant, estableixen un cert vincle. De fet, el Napoleó el nomenarà ministre de la guerra durant 3 mesos, però ell es va mantenir al marge. Quan Napoleó comença a preparar el cop d'estat del 18 del Brumari de 1799, ell diu que, bueno, que vagi fent, però que no compti massa amb ell, però continua treballant, continua complint amb els seus deures. Quan Napoleó proclama l'imperi, Bernadotte és un dels 18 oficials que són elevats a la categoria de mariscal de França i el fa governador de la ciutat de Hannover, i des d'allà el Bernadotte ajudarà a Napoleó en la batalla d'Ulm i després a la batalla d'Austerlitz, cosa que li valdrà que Napoleó el nomeni príncep de Pontecorvo i el 1806, i després que li posi al davant d'una expedició que han de fer, una guerra petita que han de fer contra Suècia, tot atravessant Dinamarca. L'expedició aquesta i la guerra fracassaran perquè els mercenaris espanyols, doncs, al final desertaran, hi haurà problemes de logística, i això provocarà discrepàncies entre Napoleó i ell, que a la batalla de Bagram, el 1809, concret el 6 de juliol, el rellevarà per no haver obeït les seves ordres. El Bernadotte, enfadat, se'n dirà a París, allà dirà que no vol saber res més de tot això, però li encarreguen que se'n vagi a defensar els Països Baixos. Ell, en principi, s'hi oposa, i a més té la ximba de que el rei Carles XIII de Suècia és gran, no té fills i tal, i l'ha triat hereu. Suècia té por de Rússia, veu que Rússia té un exèrcit molt fort i vol un militar de prestigi al davant de les seves forces armades, no? A més, amb ell el recorden especialment per aquella expedició que havia fet contra Suècia, on havia respectat molt els presoners, diguem-ho així, no? I, per tant, l'elecció es filtra, se sap, la gent està entusiasmada i els que han de triar el futur rei de Suècia ho tenen pelut i, per tant, accepten que sigui ell. El Napoleó, a més, menys té la proposta, i el Bernadotte, rabiat, diu, doncs ara jo l'accepto, apa. I és nomenat príncep de la corona, és a dir, hereu de Carles XIII de Suècia, el 21 d'agost de 1810, arribant a Estocolm el 2 de novembre d'aquell mateix any, i 3 dies més tard, sent aprovat per la votació del Parlament suec i adoptat oficialment pel rei Carles XIII, que li posa el nom de Carles Joan, tot i que ell es diu Joan de nom, però perquè la tradició era que els reis fossin tots Carles. Ràpidament el monarca ja es veu que és gran, el Carles XIII, i Bernadotte es converteix en l'home més poderós de Suècia, ja que és el que mana, i a més tots els afers exteriors. Farà una maniobra molt hàbil, comprant Noruega a Dinamarca, i per tant augmentant molt el seu territori, i trencant tots els lligams amb la França de Napoleó. A més, es farà aliat de Gran Bretanya i Prússia en la 6a coalició, i per tant s'enfrontarà a Napoleó defensant Berlín de les tropes franceses. Després de la batalla de Leipzig, però, es desvincularà de les guerres contra Napoleó i es limitarà a la guerra, diguem-ho així, o a l'oposició amb Dinamarca per poder refermar aquesta unió entre Noruega i Suècia. Per reforçar-ho, quan mor Carles XIII, com diem, i després també quan mor Carles II de Suècia, en fan un de sol. I, per tant, el Carles XIV té dos noms, el Carles XIV i el Carles III, el Carles III de Noruega i el Carles XIV de Suècia, però reuneix tots els dos territoris, per dir-ho així. De tota manera, els seus plantejaments són molt conservadors, la gent allà és més progressista, i el Parlament suec arriba a plantejar-se la conveniència de demanar l'abdicació. Però el monarca, per sobre de tot, sap estar al seu lloc i ho fa. I ho fa bé, i el poble acaba, diguem-ne, acceptant-lo i proclamant-lo el seu rei. En Bernadotte, convertit, com diem, en Carles XIV de Suècia i III de Noruega, en Bernadotte, diem, morí a la ciutat d'Estocolm el 8 de març de 1844, després d'uns quants anys de regnat molt plàcid, de pau ininterrompuda i deixant-ho tot arreglat pel seu fill, Òscar I. Hi ha una llegenda que diu que quan li van fer l'autòpsia, per dir-ho així, o el van preparar, li van descobrir un tatuatge que deia "Mor el rei", mort als reis, que probablement s'havia fet durant la Revolució Francesa, però això són figues d'un altre paner. D'un altre paner, perquè ara el que toca és buscar una música, i clar, com que aquest noi era rei de Noruega i rei de Suècia, bueno, si busques una cançó que parli de Noruega, desatens el suec si parles una... Però per sort hem trobat una cançó del Petit Ramon, un cantant català, que porta per títol Escandinàvia, i així ho arreglem. No hi posem Dinamarca, però Dinamarca ja va quedar a part, però sí que englobem, doncs, Noruega i Suècia. Per tant, aquí teniu el Petit Ramon, Escandinàvia. De febrer de l'any 1911, el dia que neix a l'estat d'Illinois Ronald Wilson Reagan, que amb el temps es convertirà en el president Ronald Reagan. Fill d'un venedor de sabates i d'una predicadora presbiteriana, doncs el noi va estudiar a la Dixon High School i va treballant com a vigilant de platges o vigilant de rius, perquè allà no hi havia platja. Després d'això va passar a l'Eureka College, on va destacar en esport, sobretot en futbol americà, graduant-se a l'any 1932 i anant a treballar per tot l'estat d'Iowa amb estacions de ràdio locals retransmetent partits de futbol americà de diferents equips, col·laborant també amb una agència de publicitat Ciutat, i d'allà passarà a la Ràdio Bú de Des Moines, on serà el locutor oficial dels partits de béisbol dels Chicago Cubs. Aquests Chicago Cubs van per tots els Estats Units, i ell a darrere per poder radiar els seus partits. A Califòrnia, mentre, bueno, un motiu d'una d'aquestes històries, farà una prova de càmera a l'any 1937 amb la Warner Brothers, que diran, carai, aquest noi promet, i li faran un contracte per durant 7 anys per fer tant en tant una pel·lícula. El seu primer protagonista, primer paper, va ser l'any mateix, el 1937, una pel·lícula que es deia Love is on the Air, l'amor està en l'aire, i que, bueno, va portar un ritme frenètic. En pocs anys, en 2 anys, va fer 19 pel·lícules, i en aquell moment en destaca una, El camino de Santa Fe, que li va donar una certa fama, però no ens enganyem, el noi era un actor d'allò que en deien pel·lícules de sèrie B. El 1937 s'enrola a l'exèrcit de reserva, ell era molt, molt americà, però com que és miop, no pot anar a servir fora dels Estats Units. Llavors diuen, bueno, què podem fer amb aquest noi? Calla, si sap d'això de fer cine, doncs mira, l'incorporarem a la Força Aèria i l'enviarem a la Motion Picture Unity, a la unitat de pel·lícules de Califòrnia, amb el grau de tinent, i on te farà pel·lícules per entrenar els soldats. En farà una morterada, 300 o 400. Però quan s'acaba la guerra, el 10 de març de 1947, la feina decau, no troba històries, ell ha passat a la televisió, no troba manera, i es presenta per dirigir el sindicat d'actors de cinema, cosa que aconsegueix sent elegit el president i acostant-se amb això a la política, alineant-se amb el senador McCarthy, cooperant per tant amb el comitè d'activitats antiamericanes, la caça de bruixes que es va dir, i va denunciar diversos col·legues de comunistes i comunistes i testificant en contra d'ells, i això li va valdre que la General Electric, una empresa d'electricitat que promocionava els seus actes, doncs, amb gales de televisió, retransmetent per televisió gales de teatre que feia per tot Estats Units, doncs el va contractar com a presentador i actor de la sèrie, cosa que el va fer molt popular a partir de l'any 1965. Ell havia començat en el Partit Demòcrata, era un admirador de Franklin Roosevelt, però va girar cap a la dreta i va començar a recolzar primer l'Eisenhower, després el Nixon, i el 1962 es va passar ja directament al Partit Republicà, i naturalment la General Electric el va fer fora del programa aquell que feia. D'ell, el 1964, es va ajuntar a la campanya del conservador Barry Goldwater i va aconseguir donacions pel partit i tot això que van fer que el partit, en agraïment, el presentés i aconseguís que fos elegit com a 33è candidat o 33è governador de Califòrnia, i que el fos reelegit a l'any 1970. El tercer mandat, quan li van plantejar un tercer mandat, va dir que no. El 1974 va dir que no, perquè ell ja havia començat a veure's com a president dels Estats Units. Havia fet una primera tentativa el 1968 enfront de Richard Nixon, però va fracassar. El juliol de 1972, en Nixon, veient que li era un perill, doncs el va nomenar enviat especial a Europa, el va apartar d'això, però ell, el 1976, va tornar a presentar-se amb el front de Gerald Ford, però va ser derrotat. El 1980 es torna a presentar, i llavors sí que aconsegueix el nomenament republicà per la candidatura presidencial després de guanyar les primàries a la majoria dels estats. Quan hi ha la convenció general per triar-lo ja com a candidat, ell suggereix que Gerard Ford sigui el seu president, però les influències acaben posant-li el George Bush, pare, com a segon de fila. La campanya, com que hi ha tota la crisi dels hostatges de l'Iran, doncs li va molt bé, i apallissarà el que fins llavors era president, Jimmy Carter, amb un 50 i escaig de vots i una victòria a 44 dels Estats Units, vaja. A més, tenen la majoria al Senat, després de 28 anys de no menjar-se un torrat, els republicans tenen la majoria al Senat. Per tant, Reagan, diríem, el 1981, el 20 de gener, quan pren possessió, és un dels presidents més poderosos, i també, tot s'ha de dir, Ferri, un dels més vells que accedeix al càrrec. El 1984 s'enfrontarà amb l'exvicepresident Walter Mondale, tornant a guanyar les eleccions de la història i per una diferència absolutament abismal. Fins que el dia 5 de juny de 2004 morirà a Los Angeles, de Califòrnia, Ronald Reagan, conegut com a actor de cinema, però sobretot per haver estat president dels Estats Units. Però tampoc volem oblidar l'etapa de governador de Califòrnia que li va suposar doncs, un trampolí cap a la presidència dels Estats Units, i per això hem buscat una cançó que parlés de Califòrnia. Hem trobat una peça del Roy Orbison que porta per títol California Blue. Volíem posar aquella de California, però California Dreaming i tot això, però ens ha semblat que posem-ne una altra d'aquestes que no se senten. I per tant, aquí us deixem amb la memòria de Ronald Reagan, la seva etapa de governador de Califòrnia i la cançó California Blue de Roy Orbison.
Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray I'll be on my way, saving love for you. California blue. One sunny day I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue. California blue. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to you. Every day I pray
7 de febrer del 1812, el dia que neix a la ciutat anglesa de Landport, al Hampshire, el gran escriptor Charles John Uffen Dickens. Charles Dickens. Charles Dickens era d'una família numerosa que als 5 anys doncs, va canviar de residència, van abandonar, quan ell tenia 5 anys van abandonar Landport i es van traslladar a l'estat de Kent, a Chatham, i allà ell va anar a l'escola fins als 19 anys, amb alguns problemes perquè el seu pare, John Dickens, que era empleat de l'oficina de pagament de la Royal Navy, va fer es veu, pel que sembla, algunes malifetes amb els diners i va haver de passar per la presó un temps. Això va obligar a la família, que era, ja, com hem dit abans, nombrosa, a vendre's tot el que tenien i a malviure fins que, per sort, una inesperada herència els va fer recuperar l'estabilitat econòmica de la família i el nen va poder anar un parell d'anys encara a un centre de Hampstead Road, d'on va sortir ja amb una certa formació per anar a treballar a Londres com a ajudant d'un advocat. Això li permetia anar a les biblioteques del Museu Britànic i llegia molt, aprenent taquigrafia i després, finalment, entrant a treballar a la redacció del diari Morning Chronicle, el 1828, on va començar a publicar amb el pseudònim Booth articles sobre la vida diària dels londinencs, no? La mateixa època es va casar amb Catherine Hogarth, que, seguint la tradició de la seva família, li donarà durant la seva vida 10 fills. El 1836 el noi ja comença a ser conegut i publica les primeres entregues del que serà una de les seves obres màximes, els papers pòstums del Club Pickwick. En publicarà 9 l'any 1836, les va publicar en el diari i després les fa com a llibre, i el 1837 en publicarà 11 més. I, a més a més, aquest 1837 traurà a la llum una de les seves obres capitals, l'Oliver Twist. Tot això li va donant prestigi. I el 1841, la seva comarca o la seva regió d'Edimburg el nomenarà fill adoptiu de la ciutat d'Edimburg i li promocionarà un viatge als Estats Units el 1842 perquè vagi a donar-hi conferències amb molt èxit, no? I s'han rebut com a molt triomfalment, podríem dir. Tornat a Anglaterra, publicarà un llibre, American Notes, on parla d'aquell viatge, parla de les seves experiències i, en el fons, critica els Estats Units. Això fa que als Estats Units hi hagi un moviment en contra d'ell i que, per tant, pateixi el primer, podríem dir-ne, entre cometes, fracàs de la seva carrera, que es recuperarà en poc temps gràcies a la publicació de la seva mítica cançó de Nadal. Ja sabeu, la novel·la aquella dels nens, l'Scrooge, el senyor Scrooge i totes aquelles coses. Ell va avançant, va continuar escrivint, però el 1846 fa un canvi radical a la seva vida. Mentre escriu la novel·la Dombey and Son, se n'adona que fa moltes coses i no... I, per tant, racionalitza la seva vida, abandona la improvisació, planifica i comença, fins i tot, a aconseguir temps per fundar, amb un amic seu, un editorial, la Host Words, el 1850, un editorial que destina a publicar textos d'autors poc coneguts i, naturalment, a publicar els seus llibres. Però, malgrat tot això i malgrat haver-se tornat un home molt planificador, la càrrega de treball el fa caure en crisi. Demana més diners als editors, els editors li diuen que naranjas de la Xina, s'enfada amb els editors, se'n va a fer unes vacances per Europa i, quan torna, es troba amb una mà davant i una mà darrere, havent de començar a fer altres activitats. De fet, organitzarà representacions teatrals, fundarà el diari Daily News, farà d'actor, donarà conferències i tot això, recuperarà, diguem-ne, una certa normalitat per la seva vida. Però el 1850 és un any fatídic per ell perquè no està gaire bé de salut. A part d'això, es mor el seu pare, se li mora una filla, se li mora una germana i, per acabar-ho d'arreglar, esclata l'escàndol públic d'un suposat enamorament, allò que ara en diríem un romance, amb una actriu de 18 anys, penseu que ell ja en té 40 i bastants, amb una actriu de 18 anys que Ellen Tellman, que el porta a trencar la relació amb la seva dona, Caterina, i bueno, i a tornar-se una mena de vell rondinaire i xiruc. L'any 1865 patirà un, o partirà, està en un accident ferroviari de Staplehurst, està, bueno, veu la mort de prop i això l'afecta molt, i a partir d'aquell moment encara s'agreuja aquest caràcter estrany que tenia i tal, fins que el 8 de juny de 1870 patirà una embòlia cerebral i que li causarà la mort. Ell havia deixat escrit que no volia cap enterrament així massa destacat, volia que fos enterrat de manera senzilla i sense ostentació, però el reconeixement que tota Anglaterra li té fa que les autoritats decideixin enterrar-lo al racó dels poetes de l'abadia de Westminster, el màxim honor que pot tenir un ciutadà britànic, no?, de ser allà enterrat junt amb els personatges històrics. I a ser definit en el pregó o en el sermó que es fa en l'acte d'inhumació com l'autor més popular d'Inglaterra i un simpatitzant dels pobres. Ell, curiosament, va deixar una ordre de que no se li aixequés cap monument, no se li fes cap estàtua. Només en té una a Pennsylvania, als Estats Units. Bueno, són com són, els genis, ja se sap. I Dickens ens ha donat prou obres com perquè li règim respectat. I, de fet, el que no respectarem serà, diguem-ne, posar una música sèria o posar una mica això, perquè en un moment determinat els famosos Muppets, els teleñecos aquells que sortien de la televisió britànica, van fer una versió del poema del conte de Nadal, aquell del senyor Scrooge i tot això, i hi ha una cançó dedicada al conte del senyor Scrooge, i com que volem treure una mica de ferro a tot aquest personatge tan controvertit, però al mateix temps tan admirat de Charles Dickens, aquí teniu la interpretació que feien els Muppets a dintre d'aquesta obra de teatre, de la cançó dedicada amb aquest personatge antipàtic i tal, que molts associen a Dickens, que és a l'Scrooge. Per tant, aquí teniu els Muppets, Scrooge.
When a cold wind blows, it chills you to the bone.
And there's nothing in nature that freezes your heart like years of being alone.
It paints you with indifference like a lady paints with rouge.
And the worst of the worst,
the most hated and cursed,
is the one that we call Scrooge.
Yeah. Unkind as any,
and the wrath of many,
this is Ebenezer Scrooge.
Oh, there goes Mr. Humbug, there goes Mr. Grimm. If they gave a prize for being me, the winner would be him.
Old Scrooge, he loves his money, 'cause he thinks it gives him power.
If he became a flavor, you can bet he would be sour.
Yucker.
There goes Mr. Skinflint, there goes Mr. Green,
the undisputed master of the underhanded deed.
He charges folks a fortune for his dark and drafty houses.
Us poor folk live in misery.
It's even worse for mouses.
I want some cheese.
He must be so lonely, he must be so sad. He goes to extremes to convince us he's bad.
He's really a victim of fear and of pride.
Look close and there must be a sweet man inside.
Nah.
There goes Mr. Outrage.
Crust of bread for those in need.
No cheeses for us Mises.
There goes Mr. Heartless. There goes Mr. Cruel.
He never gives, he only takes. He lets his hunger rule.
If being mean's a way of life you practice and rehearse,
then all that work is paying off, 'cause Scrooge is getting worse.
Yeah. Every day, in every way, Scrooge is getting worse.
8 de febrer de 1883, el dia que, segons les cròniques, Lewis Edston Waterman, més conegut per Lewis Waterman, comença a fer experiments amb la pluma estilogràfica. Una pluma estilogràfica que, contràriament a el que podríem pensar, és bastant més antiga del que sembla. Sembla que l'origen estaria cap allà al segle X. Estem parlant, però, d'una pluma amb un dipòsit de tinta. Una cosa és això i l'altra l'estilogràfica que potser molts de nosaltres portem a la butxaca. El procés des del segle X va anar molt lent fins que a mitjans del segle XIX doncs la cosa es va, diríem, animar. El fet és que no s'entenia el paper de la pressió atmosfèrica amb tot això a l'hora de la circulació de la tinta i, a més, es feien servir tintes molt corrosives, amb molt de sediment, que al final inutilitzaven les plumes. La pluma es havia de carregar, les que eren anteriors a tot això, la pluma es havia de carregar descargolant la tapa del dipòsit, que tenia una tapa, i llavors afegint la tinta amb un comptagotes, un sistema lent i, a més, sobretot brut, perquè després, un cop tancat, si no tancava prou bé, la tinta omplia la caputxa i després també sortia per la junta del dipòsit. Bé, en qualsevol cas, tenim un personatge, en Lewis Edson Waterman, més conegut com Lewis Waterman, nascut a Nova York el 18 de novembre de 1837, que, del que no sabem masses coses, però sabem que havia arribat a ser professor de taquigrafia, havia vengut llibres i havia sigut agent d'assegurances. La llegenda diu que mentre era agent d'assegurances, un bon dia anava a signar un bon contracte amb un client i quan va treure la pluma estilogràfica que tenien en aquell moment, la pluma estava feta una birria, es va abocar tinta per sobre del contracte, el Lewis li va dir amb el client un moment que vaig a buscar un altre contracte, però mentrestant el client ja ho havia signat. Quan va tornar ja va veure que el client havia signat amb un altre empleat de la companyia d'assegurances i, per tant, que la venda s'havia perdut i els beneficis per ell també s'havien perdut. I per això, el 8 de febrer de 1883, va decidir, parlant amb el seu germà, l'Elija, va decidir veure què passava amb l'estilogràfica i intentar arreglar-la. Van començar a experimentar posant una cosa tan senzilla com un tubet capilar de respiració pel dipòsit, amb la qual cosa la tinta no quedava presonera allà dintre, sinó que quan posaves la pluma dreta, doncs la tinta començava a baixar. Com que el forat, el tubo, era molt finet, doncs començava a baixar molt a poc i això permetia anar escrivint i, sobretot no fer borrons. Remirant aquesta innovació, el 12 de febrer de 1884, Waterman va patentar la pluma estilogràfica que du el seu nom i que és el model que posteriorment s'ha anat millorant. Inicialment les fabricava ell mateix, eren una mica manetes, les venia en un magatzem que hi havia al darrere d'una botiga de cigarros a Nova York i en garantia el seu funcionament durant 5 anys a tots els clients. Com que la cosa funcionava bé, al cap d'un any es va associar amb Asa Shipman fundant la Ideal Pen Company, les plumes ideals, la companyia de les plumes ideals, que no va acabar de funcionar, els dos socis no es van acabar d'entendre, per tant es van tornar a separar, i el Lewis Waterman va tornar a intentar obrir una empresa, però com que necessitava capital no va tenir més remei, llavors ja escaldat per l'experiència amb aquest Asa Shipman, de crear una societat anònima, la Waterman Pen Company, l'any 1887, doncs on la gent s'hi va anar apuntant. El 1899 va fer un altre canvi important en la pluma estilogràfica, que és el canvi de la plomilla, allò que en dèiem la plomilla, no? Perquè el passava que quan el dipòsit es buidava bastant, doncs llavors l'aire que hi havia dintre feia com una mena de ventosa i no deixava sortir la tinta i havies de fer allò de sacsejar i això portava problemes a l'hora de deixar, no? Ho va resoldre, doncs, tallant el plomí pel mig, si us hi fixeu, estan partides les plomilles, i hi ha un forat petitet, aquell forat servia per entrar aire i, per tant, deixava circular la tinta. L'èxit va ser important, les comandes van començar a arribar de tot el país i de l'estranger, el negoci anava tan bé que a finals del segle XIX l'empresa fabricava 7 de cada 10 plomes estilogràfiques que sortien al mercat. I, clar, van haver de posar diversos centres de producció a mesura que que el negoci creixia, no? La fama va arribar a tal punt que la Waterman Pen Company, que és la companyia fabricant aquesta de Lewis, doncs li van demanar des de l'Exposició Universal de París que anés a exposar els seus productes a l'any 1900. Quan ell mora, el Lewis Waterman aquest mora a l'any 1901, serà el seu nebot, en Frank Waterman, que es fa càrrec del negoci i l'expandeix encara més. Augmenta les vendes fins que pràcticament produeixen 350.000 plomes cada any, però clar, amb el temps hi ha gent que diu, ah, doncs mira, jo també faré plomes, apareixen altres fabricants, apareix la Parker, apareix la Schaefer, apareix la Wall Everspa, i clar, el Waterman Pen Company aquest entra en crisi i l'any 1954 ha de tancar la central nord-americana. La filial francesa, Waterman S.A., sobreviurà i absorbirà tota l'activitat sent comprada per Sanford i passant finalment a ser comprada també per la Parker, amb la qual cosa l'any 2011 tancarà condemnant el Lewis Waterman a l'oblit i la marca passant a ser la marca Parker i deixant-se estar de Watermans i companyies. I per completar aquesta petita història de la pluma estilogràfica, vam començar a buscar, vam pensar, bueno, doncs potser trobarem alguna cançó que parli de la pluma i d'això. I, bueno, n'hem trobat una. No, el títol és explícit, vull dir, perquè diu la pluma, però en realitat parla més d'una carta que d'una pluma. Però, bueno, és una cançó cubana que interpreten Compay Segundo i Omar Portuondo, un duet d'aquests que s'ho fa mirar, i que porta per títol, com dèiem, La pluma, i amb ella volem donar homenatge a aquestes plumes estilogràfiques que alguna vegada, a alguns, almenys a mi, feien la típica broma de deixar sortir la tinta quan la portaves a la butxaca de l'americana i arribaves a casa amb una taca absolutament increïble. Bé, en homenatge, però que també ens va permetre signar contractes de treball, signar actes matrimonials i actes històries i altres històries d'aquestes. Per tant, per recordar una mica més aquest Lewis Waterman, aquí teniu La pluma amb Omar Portuondo i Compay Segundo, Omar Portuondo.
No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones se sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
9 de febrer del 1961, el dia que a la ciutat de Liverpool, i més concretament al Club de Música de Cavern, els Beatles fan la seva primera actuació i són descoberts per Brian Epstein, que els convertirà en el seu mànager. Però no ens avancem, no ens avancem. Comencem les coses pel començament. A la ciutat de Liverpool, com diem, és una ciutat amb molt de comerç amb els Estats Units i, per tant, les coses hi arriben bastant ràpid. Hi ha la influència de les ràdios, sobretot de la pirata Ràdio Luxemburg, que posa música de rock and roll, i a l'Institut Quarry Bank hi ha una colla d'alumnes, encapçalats per un tal John Lennon, que decideixen crear un grup. I com que són alumnes de l'escola de l'Institut Quarry, doncs de Quarrymen, de Quarrymen. Un dels que s'hi apunta presenta John Lennon, que és el seu líder, amb un tal Paul McCartney, que impressiona amb el Lennon i li diu perquè no es queda amb el grup i tal. L'altre diu que, bueno, que sí. I que de passada que té un amic, que és més jove que ell, en George Harrison, que també toca la guitarra, el presenta amb el Lennon, li agrada amb el Lennon i diu, doncs, que també que es quedi ell. Llavors agafa tots els músics que havia tingut fins aquell moment i els fot fora, però, clar, amb tres guitarres no fa res, li falta un baix i li falta un percussionista. Hi ha un amic del John Lennon, l'Stuart Sutcliffe, que farà de baix, i el Ken Brown, que serà el percussionista. I els Quarrymen, quan es plantegen la seva primera actuació, diu, bueno, però si ja no som alumnes de l'Institut Quarry, per tant, hauríem de canviar-nos el nom. I el canvien, primer es posen Johnny, en Lennon, Johnny i The Moondogs, els gossos de la lluna, però després canvien el nom per The Silver Beats, Beatles, els escarbats platejats. Per què? Perquè aquell, el Sutcliffe, que havia entrat a la d'això, li agrada molt la pel·lícula de Marlon Brando, El Salvatge, i allà surt un grup de motoristes que es diuen The Beatles, Els Escarbats. A part d'això, està molt de moda un grup de música moderna, que és el Buddy Holly, que porta un grup que es diuen els Crickets, els Grills, i ells diuen, bueno, doncs si hi ha els Grills, nosaltres serem els Escarbats. Ha, 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 quina broma. I, com dèiem, inauguren un local a Liverpool que la Casbah Coffee Club, on John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ken Brown a la bateria seran el grup resident. El seu mànager, Alan Williams, els aconsegueix un contracte a Alemanya per tocar a clubs nocturns i, per tant, cap allà que se'n van. Allà coneixen el cantant Tony Sheridan, que els contracta com a grup acompanyant a l'hora de fer enregistraments per la casa Polydor Records i, bueno, van pujant. Però a Alemanya no s'hi poden quedar perquè no tenen permís de residència temporal i, per tant, aniran... passaran l'hivern a Anglaterra, a Escòcia, vaja, i tornaran a Alemanya cada dos anys. I serà canviant de club, llavors van a parar amb un de més modern que s'acaba d'inaugurar, que és el Cavern Club, i és on el 9 de febrer de 1961 Brian Epstein, que és l'amo de la botiga de discos més gran de Liverpool, doncs els sent, els li agraden, i es converteix en el seu mànager. Els hi diu que, bueno, que ja els hi buscarà ofertes i tot això. I, de fet, quan estan a Hamburg, perquè han tornat a Alemanya a fer una altra temporada, un estatge d'aquests, reben una carta del Brian Epstein oferint-los una audició amb el George Martin, que és el mànager de la companyia EMI, als estudis Abbey Road de Londres. Cap allà que van els Beatles i el Martin els hi diu, pues sí, escolta, esteu fitxats, però el bateria no em convenç. Foteu-lo fora, el Pete West aquest, foteu-lo fora. Vale, els tres Beatles que ja hi ha diuen sí, bueno, d'acord, el fan fora, però llavors, bueno, hem de buscar algú. I troben, tenen un amic seu que té un grup que es diu The Hurricanes i allà hi ha un bateria que es diu Ringo Starr i que els tres triaran com a company definitiu per constituir els Beatles i fer la primera gravació el 26 de novembre de 1962 en contra dels consells del seu mànager, que no volia que fessin cançons originals, i graven les seves pròpies cançons, la primera de les quals el mític Love Me Do, que encapçalarà el seu primer single i que arribarà al número 1 de les llistes d'èxits de Gran Bretanya, el qual seguirà el disc Please Please Me, i després vindrà With the Beatles. Bueno, la Beatlemania s'escamparà d'Anglaterra cap als Estats Units, aniran cap allà a fer una gira, gravaran el A Hard Day's Night, que els servirà de banda sonora per fer la seva primera pel·lícula. A partir d'aquí combinaran doncs una gira, una pel·lícula i un disco cada any, no? El disc cada any. Però, clar, això, recordant el mític 1965, quan van venir a Barcelona i a Madrid a fer actuacions. Però això els hi porta a ser nomenats cavallers de l'Imperi Britànic, estrenar la seva segona pel·lícula, Help, fan una gira pels Estats Units, però acorden que allò no és vida i que volen estar una mica tranquils i, per tant, no faran més gires. El 1966 publicaran Revolver i després publicaran el disc Revolver i després agafaran unes vacances. El Lennon s'anirà amb el Ringo Starr a Almeria a filmar la pel·lícula Com vaig guanyar la guerra, en Paul es dedicarà a composar música pel cinema i el Harrison, més així, més espiritual, se n'anirà cap a la Índia a meditar. Quan tornin de vacances, d'aquestes vacances que es concedeixen, gravaran el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, i seran, evidentment, un èxit. Faran la primera transmissió mundial per satèl·lit, on te cantaran All You Need Is Love, i coneixeran el Maharishi, aquell, el ioga, que els portarà pel món del ioga. Però morirà Brian Epstein, i això serà la fi, no la fi, però el canvi de fons dels Beatles, perquè crearan la discogràfica Apples, gravaran el Magical Mystery Tour, que serà un rècord, la pel·lícula, en canvi, serà una pífia, i llavors es dedicaran, faran un passe pels dibuixos amb el seu famós i mai prou ponderat Yellow Submarine, s'aniran a meditar a la Índia, tornaran de la Índia, publicaran la... I John Lennon serà el que farà el primer treball en solitari, Two Virgins, en societat amb la Yoko Ono, i provocarà les primeres tensions que 2 anys després provocaran la separació del grup. El 1969 serà el darrer any dels Beatles com a grup, faran les gravacions del Get Back, però ni tan sols les acabaran, faran una darrera pel·lícula, Let It Be, i malgrat tot això, Lennon anunciarà que deixa el grup per dedicar-se a la Plastic Ono Band, el Paul McCartney diu que fa el mateix i que gravarà un disc en solitari, i en George Harrison i Ringo Starr doncs intenten fer el que poden. El 1970 serà, per tant, l'any oficial de la fi dels Beatles amb la posada en venda del disc Let It Be, fruit de la pel·lícula del mateix títol. I com qui no vol, ja hem arribat al final del programa, us hem explicat aquestes 5 efemèrides i tot això, ha arribat el moment d'acomiadar el programa amb una última cançó dedicada precisament als Beatles i que serà, ja que n'hem parlat, With a Little Help from My Friends, amb l'ajuda dels meus amics, perquè és evident que els Beatles, sense el George Martin o sense tota la gent que va tenir al darrere, no haurien sigut... Igualment nosaltres, sense vosaltres que ens escolteu i sense el Toni Olivella i el Marc Pujol que fan tota la feina tècnica i la Goretti Martínez, que ara agafarà aquestes explicacions i les penjarà a la plana web de Ràdio Vilafranca, jo no hauria pogut fer aquest 5 a la setmana. Un 5 a la setmana que espero fer la setmana vinent, de tornant-vos a trobar en aquesta sintonia de Ràdio Vilafranca i amb 5 efemèrides noves, 6 cançons noves i ganes de seguir amb vosaltres. Per tant, donem per enllestit aquest programa, que passeu una bona setmana, us deixem amb els mítics el John, el Paul, el George i el Ringo, és a dir, els Beatles, i el seu With a Little Help from My Friends. Fins a la setmana vinent. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk?